I avui, per finalitzar aquest programa on la llengua ha tingut tantíssima importància amb aquesta entrevista de poesia, després parlant del centenari de la biblioteca, acabem amb la Teresa Rull, que ens ve a parlar de llengua, concretament. Benvinguda, Teresa.
Benvinguda.
La Teresa serà la conductora de Pessics de Llengua, el nou programa de Radio Ciutat de Valls, que es podrà escoltar a partir de Setmana Santa i que ens parlarà dels usos de la llengua catalana aquí en el nostre territori. Fes-nos un pessic de llengua sobre què anirà aquest programa.
A veure, tot sigui dir que encara hi estic pensant, perquè he estat una mica improvisadament, encara ho estic païnt, però jo havia pensat parlar una mica, ara que és moda, que realment potser els lingüistes ho han posat una mica de moda, potser de les novetats de la nova gramàtica, tenint en compte que n'hi ha algunes que han estat força polèmiques o força comentades, han generat molts comentaris a les xarxes i en els mitjans de comunicació, potser també de paraules que no són adequades o genuïnes a la llengua catalana, és a dir, aquelles que potser, tot i que són correctes en català, a vegades no ho són en tots els contextos, per exemple, de parelles mal avingudes, allò, no sé, quan hem de dir metge, quan hem de dir medi, quan hem de dir fons, quan hem de dir fondo, potser també de les interferències lingüístiques, que sabem que agraden molt, els barbarismes sabem que agraden molt i a la gent agrada molt que parlem de totes aquelles paraules o expressions que no diem bé, sent-ne conscients o sense ser-ne conscients. I, no ho sé, també havia pensat que podíem parlar o introduir alguns apunts gramaticals, que no agrada tant, potser, però que també està bé que se sàpiga, pronoms febles, verbs, els relatius, i potser també podíem parlar, si coincidís en el temps, d'alguns costums o d'algunes tradicions nostres, dels orígens, no sé, del Nadal o de Sant Jordi, bé, d'aquelles festes que són molt nostrades i conèixer-ne una mica els orígens. Però bé, això només és, està embastat, eh? Només us estic fent l'índex perquè realment encara no sé de què acabarem parlant.
Doncs tots sortirem cada setmana una mica més propers a Pompeu Fabra i parlant molt millor del que havíem començat. Jo he de dir que a mi el tema dels accents diacrítics encara m'enfada, perquè això de que me'ls hagin tret jo no ho acabo de veure clar. Si a mi a l'escola m'ensenyaven que es posa accent diacrític, ara no sé per què me l'han de treure. En tot cas, jo tinc un dubte dels barbarismes. Un barbarisme és només quan agafem una paraula del castellà i diem els buenos o aquestes coses que són tan habituals? O ara, per exemple, que parlem de smartphones, parlem de coses online, això també és un barbarisme?
Sí i no. A veure, ho és en el moment que ja tenim la paraula equivalent en català. Clar, és a dir, a nosaltres ens sonen potser com a més barbarismes o com a interferències lingüístiques una paraula que adoptem o que copiem del castellà perquè sabem que té el seu equivalent en català. Pel que fa als anglicismes o paraules que hem adoptat de moment, d'altres llengües, si ja té el seu equivalent en català, però mantenim la forma estrangera, llavors estem fent una interferència lingüística, estem utilitzant un barbarisme. Si aquesta paraula, que això ens passa més, en paraules d'incorporació recent, encara no té el seu equivalent en català, no ho podem fer d'altra manera que utilitzant el mot estranger.
Ara no sé si t'agafaré amb la guàrdia baixa,
segur, però que sí. Segur que sí.
Em podries posar un exemple de cada una de les...
Per exemple, estic pensant, tu has comentat online. Uh-huh. Online ja té el seu equivalent a català, que és en línia. O un de molt recent que m'interessa comentar-lo perquè potser perquè no vagi introduint-se de cada dia més, que és el famós hashtag. El hashtag ja té un equivalent a català. L'etiqueta. Vosaltres no l'esteu veient, l'Alba, jo sí que la veig, ja fa una cara d'incrèdula, volent dir, a mi no me la colaràs. Però bé, jo em refereixo, en aquests casos que ja tenim l'equivalent en català, és bo que ens anem acostumant a la paraula catalana. Que quan no hi és, que algunes vegades passa, ara, segur, ara potser no se m'ha negut cap, però és que n'hi ha i n'hi deu haver moltes. Per exemple, en el cas del tuit, ja s'admet la forma anglesa, el tuit i el retuit, que ve precisament dels verbs anglesos, tuit i retuit, però també podem dir la piulada i la repiulada i el piulador i piular, per exemple. És a dir, tenim equivalents en català, tot i que en aquests casos els admetem tots dos.
És que hi ha paraules que sembla que hagin de canviar el significat i tot. Per exemple, per mi, un hashtag i una etiqueta són coses diferents, no?
Bé, perquè a vegades una paraula pot tenir més d'un significat.
Evidentment.
I evidentment l'etiqueta l'encapçalem amb el coixinet.
El coixinet.
Que també costa molt que reli.
Ara mateix, com bé comentaves, la llengua és un tema candent, no? Tots parlem de llengua, sobretot per això que està passant a les escoles, que on s'ha introduït aquest debat de català punt sí, català punt no. Entenc que la resposta ja la sabem tots, però Teresa, català a les escoles punt sí o punt no?
Home, a veure, la immersió lingüística en aquest país, jo em penso que no es preste, et soc sincera, ni que se'n parli en el sentit que és un model d'èxit, és un model que han intentat imitar altres països europeus, realment perquè en són conscients que és un model d'èxit, i hi ha una altra cosa, que una llengua que està en una situació de minorització, és a dir, una llengua que està, diríem entre cometes, en una situació una mica d'inferioritat respecte de l'altra amb la qual conviu, necessita el suport, necessita l'empare i necessita una mica la implicació de l'administració. Per tant, l'administració s'ha de posar forta en què no prosperi bé, tota aquesta campanya que s'està fent d'introduir més hores de castellà a les escoles, perquè jo m'atreviria a dir que en aquest país no hi ha cap, potser és una mica agosarat, però hi trobaria molt poquets nens que no parlin castellà. Jo penso que tots els nens, o gairebé tots els nens que passen per una escola d'aquest país, parlen en castellà, perquè el castellà s'aprèn d'una manera sola, s'aprèn al carrer, s'aprèn a les aules. En canvi, em penso que trobaria molts nens, tot i haver-hi la llei d'immersió lingüística, hi hauria molts nens que encara no parlen català. Per tant, jo em penso que no hauríem d'esmerçar ni un minut més de tinta en aquest, Però bé, hi ha gent que li interessa que se'n parli, doncs se n'ha de parlar.
Parlem del català com aquesta entitat única i massificada, però el català té mil variants, cosa que entenc que enriqueix la llengua, que els d'aquí Valls no parlem de la mateixa manera que els de Girona o que els de Balears. La llengua ortogràfica, diguem, la norma aquesta dels diccionaris, què admet del vocabulari d'aquest territori que potser si el diu un gironí l'estaria dient malament?
No, no és que ho estigui dient malament. Ara entraríem potser en algun debat que també és vull dir, a vegades és una mica difícil d'entendre perquè genera també molta controvèrsia, que és el que es coneix com a llengua estàndard, llengua no estàndard, això és adequat, això no és adequat, això només s'admet en àmbits informals, això s'hauria d'usar en àmbits formals, clar, és a dir, el ventall és molt ampli. Però jo també, com tu, sóc del parer que hem de mantenir vives les paraules i les pronúncies pròpies de cada zona. No hem de perdre mai, perquè si no és el que dius tu, es perd la riquesa lèxica, es perd la riquesa que té una llengua, precisament és la varietat dialectal de què es compon aquella llengua. Sí que és veritat que el català estàndard, que ja és un català més formal, bandeja o descarta algunes formes excessivament localistes. Jo sé que parlant, potser per la ràdio no, parlant amb la meva mare o parlant amb els meus amics, diré altres i naltros, però jo en soc molt conscient que he d'escriure nosaltres i vosaltres, i si estic o estic escrivint o estic parlant en un ambient en què em demana un grau de formalitat més alt, en soc plenament conscient que hauré de dir nosaltres i vosaltres. Però jo no deixaré de dir valtros i naltros, evidentment al carrer, quan sorti a comprar, quan estic amb els meus amics o quan parli amb els meus fills.
Mira, ara m'agafes desprevinguda tu a mi perquè no estic segura si quan estic aquí treballant dic naltros o dic nosaltres. Ara m'hauré d'escoltar.
Jo, clar, com que faig classes a persones no catalanoparlants, amb això a mi ens hi mirem molt. Jo reconec que ensenyo nosaltres i vosaltres, tot i que els dic, que se sentiran a dir sempre el naltros i el valtros, perquè evidentment pel carrer sentim a dir i la gent diem naltros i valtros. Però clar, jo també els he d'ensenyar la forma normativa, que és el nosaltres i el vosaltres.
Parlem doncs d'aquestes persones nouvingudes que estan aprenent la llengua, sobretot pel que fa als adults, no? que sembla que nosaltres mateixos de vegades els hi puguem dir aprèn castellà, que és més útil, perquè hi ha moltíssima més gent que el parla. Per què una persona nouvinguda a Catalunya hauria d'aprendre català?
Home, jo diria que, en primer lloc, perquè hi viu, no? Uh-huh. Hi vius. Segona, jo em penso que si parles la mateixa llengua que la resta de persones que viuen en el territori on tu has optat venir a viure, potser tindràs les mateixes oportunitats per accedir al món del treball. És un dels motius. Els nens i els fills, suposant que aquestes persones tinguin fills, un dels arguments que ens diuen molts d'aquests alumnes és que no poden ajudar-los en el moment que els demanen ajuda a casa per fer els deures. És un motiu més per aprendre català, perquè aprendràs a comunicar-te, podràs ajudar, perdó, els teus fills en els deures que et portin d'escola, tindràs més facilitats per comunicar-te amb els mestres, amb els professors dels teus fills, que algunes vegades la comunicació amb aquests pares també és una mica difícil, perquè no tots, com tu molt bé deies, parlen castellà. Alguna vegada nosaltres recorrem al castellà, que no valorarem potser ara si és bo o no és bo fer-ho, no? Però potser aquest primer pas per facilitar-los la comprensió ho farem, potser al cap d'un any ja no ho farem, però no tots els pares parlen castellà. Per tant, aprendre català facilitarà la comunicació també amb els mestres de l'escola. Jo crec que quan aquestes persones s'adrecen a la gent del país en la seva llengua, a nosaltres com a ciutadans catalans ens agrada més, també, no? El sentim que ja formen un part de la nostra comunitat. No vol dir que no en formin part pel fet de parlar una altra llengua, però nosaltres ens els sentim també més propers.
I potser ara m'equivoco, però parlant de la llengua en general, el català és una llengua que constantment ha tingut a interferències de persones que no el parlaven i l'han hagut d'aprendre, aquestes onades migratòries que hi ha hagut al llarg dels anys i que segurament ara ve més de països europeus, de països nord-africans, i que són ells una mica els encarregats, no, d'adoptar-la per poder-la fer créixer. No sé si...
Sí, en principi hauria de ser així. El que passa que el castellà també té molta força, que és el que tu has comentat abans. Algunes vegades ens diuen que, clar, que només estan de passada. És a dir, molts potser tenen clar que es quedaran a viure a Catalunya i aquests també tenen molt clar que volen aprendre català, però alguns també esgrimeixen que són aquí de passada, que avui són a Catalunya, però potser d'aquí un any seran a Valladolid, entén-me. Llavors, clar, per què ha d'aprendre dues llengües si aquí, aprenent el castellà, jo ja em faig entendre? Clar, ells et venen una mica aquest argument és força vàlid, però per què és força vàlid? Perquè nosaltres també els facilitem que parlin en castellà, és a dir, els catalanoparlants els ho posem bastant fàcil, ens costa molt poc passar-nos a una altra llengua, i aquesta llengua acostuma a ser sempre el castellà. Vull dir, adoptem una actitud una mica paternal, perquè creiem que els fem un favor parlant-nos en castellà, però, esclar, llavors també és una manera de frenar l'aprenentatge d'aquestes persones cap a la llengua catalana, perquè no hi ve un cap necessitat. I a veure, toquem de peus a terra. La gent aprenem una llengua quan veiem que hi ha una necessitat. Si la necessitat no hi és, bé, ens mostrem una mica reticents a aprendre-la. Per tant, entre tots, hem de fer que el català sigui necessari. I això ho aconseguirem amb el suport de l'administració, però això també necessitem una mica la força de voluntat de la gent, perquè si no la llengua va decaient i som una mica còmplices d'aquest decaïment de la llengua.
I em penso que els mitjans de comunicació en devem tenir un paper important també en aquest sentit.
Importantíssim. Sí. Importantíssim. Tenim alumnes que ens diuen que han après català mirant TV3. Vull dir que això és fantàstic sentir-ho dir. Vull dir que realment són també conscients que a través dels mitjans de comunicació se n'aprèn molt i quan ja en saben una mica més, doncs els ofereixes que agafin un diari. I després, quan ja en saben una mica més, dius, doncs ara ja podries agafar un llibre i començar a llegir en català. Però jo crec que sí, que el paper dels mitjans de comunicació és importantíssim, perquè ho relacionen precisament amb la llengua que és pròpia precisament de Catalunya, que és el català.
Doncs des de Radio Ciutat de Valls ens sumem en aquesta creuada d'empoderament del català que la Teresa Rull ens liderarà cada setmana des d'aquí amb aquest programa Pessics de Llengua, en què cada programa aprendrem una cosa nova o desaprendrem alguna cosa que segur que ens fa falta desaprendre. Teresa, moltes gràcies i tenim ja ganes d'escoltar-lo.
Molt bé, però recordi, jo no faré bandera de res, eh? Vull dir que realment hi has posat un entusiasme que no sé si correspondré a l'entusiasme que hi has arribat
segur
a posar.
Sí. Gràcies, Teresa.
Gràcies a vosaltres.